Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Rafael de Ribot. La Comissió Europea farà una prova d'estrès amb les grans plataformes de xarxes socials per saber si han fet prou per contrarrestar la desinformació de cara a les eleccions alemanyes del febrer. Les xarxes socials estan en el punt de mira de Brussel·les pel seu potencial per propagar desinformació en processos electorals, sobretot després que el novembre la justícia romanesa anul·lés les eleccions del país per evidències d'ingerències russes als comicis. Tot i que les eleccions nacionals són competència dels estats, la Comissió, a través de la seva nova llei de serveis digitals, analitza els sistemes de les plataformes que s'estableixen per avaluar i mitigar els potencials riscos pel procés electoral. L'executiu comunitari ja va fer aquest tipus de test abans de les eleccions al Parlament Europeu amb molt d'èxit i ara farà aquesta petició al d'Alemanya. Més notícies amb Núria Hart.
Primeres expulsions confirmades de migrants als Estats Units de l'era Trump. Una de les batudes s'ha fet a Newark, als afores de Nova York, on s'han detingut gent indocumentada, inclòs un veterà de l'exèrcit. L'acció ha despertat les crítiques irades de l'alcalde d'aquesta població, que ha assegurat que s'han vulnerat drets i la Constitució perquè no s'ha mostrat cap ordre. La Casa Blanca ha presumit d'haver detingut a tot el país 538 criminals, en paraules textuals, i alguns centenars ja se'ls ha fet fora amb avions militars. L'Agència d'Immigració ja s'encarregava de fer això mateix en l'època de Biden, fins i tot amb xifres superiors.
La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, insta Europa a respondre a l'amenaça de Trump instaurant un veritable mercat únic. En una intervenció al Fòrum de Davos, Lagarde ha criticat la desregulació i la debilitació de les instruccions que propugna Donald Trump.
Les institucions tenen un valor enorme i els acords són aquí perquè els jugadors sàpiguen les normes del joc. I tant en el cas del comerç com en el de les finances, ho han de respectar. I el millor pot guanyar, però respectant les normes.
Rècord de turisme el 2024. Els hotels de Catalunya s'hi van allotjar 21 milions i mig de visitants, un 2% més que l'any anterior, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. El nombre de turistes va augmentar a totes les demarcacions. A la de Barcelona s'han superat per primera vegada els 13 milions de clients als hotels. De tots els visitants que es van allotjar en hotels a Catalunya l'any passat, gairebé 14 milions són estrangers, el 65% del total. Les pernoctacions van arribar a superar els 60 milions i mig, pràcticament 2 milions més que el 2023 i gairebé 1,5 més que els registres del 2019.
Els títols més utilitzats al transport públic seran molt més cars a partir del 2 de febrer, una vegada s'hagin adaptat les màquines de venda. La T usual mensual pujarà més de 13 euros de preu. La T jove trimestral costarà més de 26 euros més. Això després que hagi caigut la bonificació que aportava l'Estat arran de la no aprovació al Congrés del decret òmnibus de la reforma en diversos àmbits, entre els quals hi ha el transport. Els títols que fan servir els usuaris més recurrents només quedaran bonificats amb el 20% que aporta la Generalitat, l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Tot i això, sempre que el govern espanyol no aprovi abans un nou decret que inclogui mantenir les ajudes al transport públic. Tarda de divendres, coneguem ara quina és la situació en el trànsit a la xarxa viària. Connectem amb l'equip viari. Maite Curto, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora a la C16 hi ha un carril tallat a Cercs en direcció a Berga per un vehicle avariat que està provocant un quilòmetre de retencions en aquest punt. Per intensitat de circulació hem de destacar la C352 entre la Roca del Vallès i les Franqueses del Vallès en sentit Granollers, on hi ha lentitud al llarg de 2 quilòmetres. Lentitud també la C59 a Caldes de Montbui en uns 3 quilòmetres en direcció Santa Maria d'Oló. Retencions de 2 quilòmetres a la BP1503 a l'altura de Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa i lentitud de més o menys 1 quilòmetre a la C32 a Esplugues de Llobregat en direcció Barcelona, a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat per enllaçar amb la 2 i a la B20 a Cornellà de Llobregat en sentit sud. Pel que fa a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha trams de retencions entre la zona franca i la Barceloneta en direcció al nus de la Trinitat. A la ronda de dalt, Nadal, lentitud intermitent entre Horta i Pedralbes, sobretot en sentit Llobregat. I a causa d'una incidència a les instal·lacions de l'estació de Castellbisbal, els trens de les línies de Rodalies R4 i R8 circulen amb uns 15 minuts de mitjana de retard. Tècnics de DIF ja estan treballant en la resolució d'aquest problema. Aquest és l'estat actual del trànsit.
Els esports amb l'Alfons Gorinam.
El Barça de bàsquet visita la pista de l'Asvel Villarban a la Eurolliga a les 8 del vespre en un partit que podreu seguir per l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. En futbol, el Barça prepara el partit de diumenge contra el València, el primer partit de Ronald Araujo després de firmar la renovació fins al 2031. El club ha fet oficial també la renovació de Gerard Martín fins al 2028. La 21a jornada de primera s'obre avui amb les Palmes Osasuna a les 9. L'Espanyol juga demà al Camp del Sevilla i el Girona visita diumenge el del Rayo Vallecano. En el Mundial d'handbol està en joc l'Espanya-Portugal, amb els portuguesos líder de grup, ara mateix arribant al descans, empat a 15 en el marcador. El combinat espanyol, entrenat pel gironí Jordi Rivera i amb 8 jugadors catalans, ha de guanyar els dos partits que queden de la main round per ser a quarts. I acabem amb tennis, perquè el número 1 del món i vigent campió del torneig, l'italià Jannik Sinner, ha superat l'estadounidenc Ben Shelton i jugarà la final contra Alexander Zverev. L'Alemanya ha passat a la final després de la retirada de Novak Djokovic. Demà al matí, la final femenina. La bielorussa i número 1 del món, Arina Sabalenka, intentarà davant la nord-americana Madison Keys guanyar el seu tercer Open d'Austràlia consecutiu.
Fins aquí les notícies.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
És diumenge, 19 de gener del 2025, i això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Benjamin Netanyahu.
El cabinet va mencionar...
Que endarrereix l'entrada en vigor de l'alto al foc a Gaza i la incertesa és màxima. Diu que no l'aplicarà fins que Hamas no publiqui la llista d'hostatges per alliberar.
Havia de començar a 8:15 del matí, hora catalana. És un quart de 9... Són 3:15 de... Sí, no, són 9:15 del matí i encara estem així.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Passen 7 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carola.
Bona tarda, família. Avui som divendres 24 de gener. I si és divendres, vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Marta Pontnou, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta. Divendres. Ai, què?
Acabo de veure una cosa.
Matching outfits.
Ai, matching outfits. El 50% de la Marta Pontnou. Deixa'm el saludar. Malcom Otero, bona tarda.
Molt bona tarda.
Però que us truqueu per quedar per vestir igual?
Avui hem parlat per WhatsApp.
És veritat. Abans de venir parlat hem acordat unes coses.
Algunes coses i ja hem dit, bueno, doncs ja anem de...
Molt bé, molt bé, trobo, en vermell. Tots dos, et falten les arracades, Malcolm, no passa res.
Ara n'hi passo una, ara la perforaré a mig.
Esteu bé tots dos?
Molt bé.
Molt bé.
Doncs el Malcolm i la Marta, sumem els carquinyoles a la producció, la Dolors Jonala i avui a la peixera, en David Bueno. I les ratafies al control, en Sam Silva i en Fran López.
Excuses bonites, no quiero dejar de soñar. Sin ti esto no tiene.
Aquest és el nou single de la Sofia Coll, ex
sí que m'agrada, veus?
Guapo, eh?
A mi és que m'agrada molt, a mi, aquest ritme. És que com que no hi entenc de música, aquest ritme, això, m'encanta.
Aquest xunda-xunda, no?
Sí. Sí, perquè xunda, va a compàs amb el meu cor. Llavors m'accelera.
Puja-li, puja-li, puja-li.
Molt bé.
Home, s'ha de dir que la Sofia Coll... artistassa i de les que més ha destacat després d'Eufòria, eh?
He de dir una cosa, que una vegada m'han confondre amb ella. I em va...
És una falada.
Molt... Ui, tant, em va falar moltíssim. Em va dir, ah, tu ets aquella de les ungles.
La de l'Epic Nails.
Jo no en tenia res i llavors dic, ah, va, calla.
La Sofia Coll, aquesta cançó 3 i 3. I alerta que ens diu la Sofia Coll de la seva nova feina.
Hola, sóc la Sofia Coll i em fa molta il·lusió per fi poder anunciar que ja ha sortit el meu EP Aurora Boreal. És un EP en el que hi ha cançons de tot tipus, però sempre explorant com els límits del que és possible, del que no, del que és real, de què és el temps, no? Què són les distàncies, de què és el que realment està passant i què és el que no està passant, no? Així que res, espero que us agradi moltíssim, que gaudiu. No.
I alerta, perquè no és l'única feina d'ex-eufòrics que ens arriba. Elio Heaven, To Be Real, és el nou single, To Be True, disculpeu, és el nou single d'en Xavi Noms. Xavi Noms, Elio Heaven, és el seu nom artístic, i la cançó es diu To Be True. Aquesta és la que estem sentint. Home, a mi m'agrada molt.
No vibra amb mi tant, diguéssim. Jo vaig més accelerada com lo de Sofia Coll. Vaig més així, eh?
Gràcies, Fran. Va, i els carguinyolis habituals, en Fran Domènech, l'Ester Vallès i l'Anna Iala. Bona tarda.
Bona tarda.
De seguida parlo amb vosaltres, de seguida m'expliqueu les vostres històries, però és que avui hem de trucar un altre carquinyoli. Una carquinyoli avui serà la nostra carquinyoli d'honor. Mm-hmm.
Per què?
És la nova guanyadora de la 45a edició del Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes per la seva novel·la Aquest tros de vida. Un aplaudiment per saludar a la carquinyoli d'honor. Estel Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, escolta, felicitats, Estel.
Ai, Déu meu, em fa especial il·lusió aquestes felicitacions de la meva estimada família radiofònica de la tarda.
Ai, que és bonica. Ai, escolta, ho portaves molt amagat, això, que estaves escrivint una novel·la?
Què no porto amagat? Perquè faig tantes coses, a la gent que unes queden soterrades sota les altres, saps? I, evidentment, pues, que guanyaria el premi no ho sabia. Fins ahir la nit no ho vaig saber i estic al·lucinada, vull dir... No, encara processant. A mi em costa processar el que se suposa que són èxits.
Home, clar que és un èxit.
Diuen que això, bueno, ho dius tu que ho és, doncs m'ho hauré de creure, però... Potser haurem de fer unes sessions de teràpia per assumir-ho també.
Ho farem, el que calgui.
Volem un xampany o alguna cosa.
Clar, aquí anava, perquè
bueno,
clar...
Home, dimecres us portaré un xampany.
Ara, perquè queda lleig parlar de diners, però s'ha de dir que és un premi amb una dotació de 60.000 euros. Escolta, no, què és el primer que faràs?
Dos caves.
I per què portar dos caves a la tarda? No?
Una sessió de xampanyoteràpia.
Xampanyoteràpia.
Home, està molt bé que la cultura es vegi recompensada amb grans quanties de diners, tu.
Doncs, a veure, vull dir, crec que mai he tingut tants diners acumulats al banc, però sí, evidentment, com bé dius, aquest matí en roda premsa ho pensava, no?, que totes les beques que es donen, les ajudes, a vegades acaben sent de 3.000, 2.000 euros, veus gent que et treu el seu i dius, ja, bueno, i amb això com escrivim? I és el que he comentat a roda premsa. Per mi és molt difícil escriure aquesta novel·la, que de fet parla de les dificultats de conciliar vida laboral i maternitat, en aquest cas amb una protagonista que és una investigadora científica, i vaig voler parlar d'aquesta professió perquè, lamentablement, és cosina germanada de la precarietat amb la cultura, no?
T'anava a dir, podia ser l'Helena o podia ser l'Estel?
Sí, podria, exacte. Però el que vinc a dir és que escriure, i més com a dona amb mare, és un privilegi, perquè si tu no vens d'una família amb diners, si tu no pots aturar la teva vida un any, doncs et passarà com jo, que hauràs d'escriure a hores mortes, demanant cangurs perquè et cuidin les criatures, fent una aposta per una cosa que no saps si sortirà bé, i per tant això és un absolut privilegi. Llavors, quan ens preguntem per què les dones no escriuen més, tal vegada aquí hi hauria una possible resposta.
I tant,
no?
I tant. Aquest premi comporta que publiquin l'obra de l'Estel en català, en castellà i en portuguès. Creus, Estel, que aquest premi...
En portuguès? Això no ho sabia.
No ho sabies?
Veus?
Doncs mira, nena, escolta, obrigats. Escolta'm, Estel, creus que això et pot obrir la porta a tirar endavant altres projectes que tinguis guardats? Perquè segur que com a dona tens altres projectes en un calaix que potser no has tingut oportunitat de treure.
Doncs mira, jo no sé quines portes s'obriran, però en aquesta novel·la hi ha d'entrada una pel·lícula, perquè hi ha una road movie clarament aquí, i hi ha una obra de teatre, però és que a part, bueno, jo porto esperant tornar a la peixateria des del 2019, que tinc una obra escrita, que la vull dirigir com a dona i que també aquesta novel·la parla de, dels entrebancs i del masclisme que no ens deixa pas a les dones, o sigui que, bueno, no sé, espero que potser ara algú que no confia ara en mi pugui confiar-hi i s'obrin teatres, que ja tenim el repartiment, i fa més de 7 anys que tinc l'obra de teatre esperant, també.
Alerta, 7 anys amb el repartiment, l'obra esperant i esperant que teatres obrin les portes. Jo no ho puc dir més clar. Des de la Ràdio Pública Catalana, a Estel Soler, garantia de confiança. Estel Soler, ens sentim el dimecres. Una abraçada.
Us estimo, bonics.
Adéu, i nosaltres.
Gràcies, adéu.
Adéu. Ai, l'Estel, és que s'ho mereix tot, eh?
Sí.
Home, com a dona, i com a persona, com a col·laboradora, com a carquinyoli.
I el que diu ella, les dones amb, que escrivim o que fem coses de cultura, que hem de treure el temps sempre de sota les pedres, però això sempre, com a carquinyola escriptora també, que sempre diem que escrivim literatura de ratos, que no d'estones, que és diferent. Què són aquelles estones entre que has fet la feina, 1, la 2, la 3, la 5, perquè som autònomes, i a més, a les nits et tanques a escriure quan tothom dorm perquè no et molesti.
En breu tindrem notícies, no?
En breu, en breu. Queda un mes i sortirà del forn abans que la teva criatura sortirà la nostra.
Es portaran un mes i sí, escaig.
Sí.
Doncs molt atents. Molt atents a la nova criatura, també, en paper, de la Marta Portnou. Fran Domènech, va, tu vols felicitar algú, a part de l'Estel
Soler?
Sí,
vull felicitar una altra icona de Catalunya. Perquè el presentador i showman, Andreu Buenafuente, avui fa anys. Quants anys diríeu que fa Andreu Buenafuente?
No puc dir perquè jo ho sé.
Jo també ho sé.
Bueno, vinga, Malcom, va. Si,
jo diria, però és que ho he vist també.
Vaja.
60 anys, va. 60 anys, a veure.
Que sí, coincideix el seu aniversari amb el d'Elvis.
Sí, doncs Elvis Presley.
Elvis Presley.
Sí, que es viu, Elvis Presley. La sí, no sé si l'han celebrat junts, diria que
sempre està prenent cafè amb un, no?
Doncs felicitats a Elvis Presley i felicitats també a Andreu Buenafuente. Jo diria que més de 40 anys dedicats a la comunicació. Molta gent ho sàvia, ell va començar fent esports a Ràdio Reus.
Sempre diu que la ràdio té 100 anys i ell ha fet 40 del 100.
Exacte, és
així. Espera, que he de fer una fe de rates. No sé d'on he tret jo, això.
Sí, bueno, no t'he volgut contradir.
Ha trucat l'Elvis dient que no?
No, l'Elvis seria veritat si avui estiguéssim a 8 de gener.
Sí. No. És en directe, eh?
Perdona,
directe.
No estem a 8 de gener perquè no volem estar a 8 de gener.
Igual era el seu sànit, es confós.
4 per 2 és 8. 4 per 2 és 8.
O té buitada, no diuen que té buitada?
No sé què m'ha passat.
No, no passa res.
En tot cas, Andreu Buenafuente, aquí el vam conèixer amb el mític programa El Terrat de Ràdio Barcelona.
El Terrat.
És un programa que per moltes generacions doncs és un referent. A més, ha tingut molts fills, ha tingut molts cosins, ha tingut molts nebots radiofònics. La seva fórmula de barreja d'actualitat, humor, ficció, etc etc. El va portar l'Andreu a col·laborar amb Persones Humanes, recordem-ho, de Miquel Calçada, del Mikimoto, a TV3, i després encapçalar el seu propi projecte, que no tenia nom, que es deia Sense Títol. I atenció, el primer programa del Sense Títol es va emetre el 25 de setembre de 1995.
Bona nit, senyores i senyors. Gràcies per veure'm. És un detall per part seva. Si algun dia fan un programa, jo també me'ls miraré. De tot cor, gràcies i benvinguts.
És a dir, farà 30 anys que el Sense Títol es va estrenar a TV3. Sabíeu dir qui era la primera convidada d'aquell Sense Títol?
A veure. Mira. M'ho estic inventant, eh?
Sí, era una dona,
perquè,
va.
Perquè penso, amor a primera vista, la Montse Guallar.
No,
era... La Gunyalons.
Jo crec que ja començaven a picar...
La Sardà.
Judit Mascó va ser la primera convidada del Sense Títol.
No ens hem apropat ni, però...
Que, a més, imitava...
Home, a veure, Montse Guallar, Mascó.
Aquella estètica dels leits americans. A més, va fer una cosa que va incorporar tot el llenguatge que portava la factoria al Terrat. El bon rotllo del mal rotllo, sortia el Toni Soler fent de reporter del mal rotllo. Paraules inventades, el matxembrat. És curiós perquè una persona com ell, que sempre reivindica que és de Reus, en aquest cas va adoptar la paraula tonteria, que és molt de Barcelona, no? Ell feia servir molt la paraula tonto.
Calla tonto.
A més, va influir una riquesa de llenguatge.
Exacte.
i va posar de moda mots i expressions que tots fèiem servir, això, aquests tontonats, xatos...
Sí, correcte.
Recordo que vam fer un sketch, és que era Marfallona,
no sé si Marfallona. No he escrit mai a la meva vida que era un matxembrat i una Marfallona, que era una tomaca i un totxo.
El meu senyor encara se la posa, se la posa aquest gag per riure.
Sí, eren dos cuiners que s'inventaven els ingredients. Això era un programa setmanal, va tenir tres tongades, diguem-ne, sense títol 1, 2 i 3, però després el van passar a diari i es va dir La Cosa Nostra.
Senyores i senyors, us donem la benvinguda al dia que Montserrat Caballé fa 66 anys.
El dia que Montserrat Caballé feia 66 anys era el 12 d'abril de l'any 1999. Hem dit que Judit Mascó va ser la primera convidada del Sense Títol. Qui va ser el primer convidat aquest abril del 99? De La Cosa Nostra. Era diari aquell programa i tenia un convidat cada dia.
Dona'ns una pista.
Era un escriptor.
Viu o mort?
Quim Monzó.
Molt conegut. És mort. Escriptor
mort. És mort.
Sí.
Ara és mort.
Abans
era mort i ara no.
En aquell moment.
Quan hi va anar era mort.
Terenci Moix.
Terenci Moix. Molt bé.
Perquè tu vas treballar de gestió de convidats al Terrat.
Jo, però després d'aquesta època van passar uns quants anys més i jo, això, la feinada aquesta de convidat diari, feina meva.
Sí, tu imagina't.
Tinc una agenda que ja la voldria segons qui.
Ja la voldrien.
Bueno, molts estan morts, que també vull dir.
No, però deixo aquí, deixo aquí.
A veure, perquè toca, perquè això fa 30 anys.
A l'agenda t'ho apuntes que són morts?
Els elimino.
Ah, directament.
No t'ho prometo, que algú d'allà dic, mira que te'l tenia, l'elimino.
Millor, perquè els tornen a otorgar aquests números.
Guarda trucar-hi.
50 morts a l'agenda.
I escolta, ja que s'han de dir les coses bones, que ara es diuen molt coses dolentes, Andreu Buenafuente és un dels millors caps, millorant amb el present, per no ofendre el present.
Home, és molt difícil, millorar.
És un dels millors caps que he tingut, on sempre hi ha bon rotllo, sempre no hi ha mai... Sempre no hi ha mai ni males cares, ni retrets, ni... Sempre és un dels millors caps que he tingut.
Que bé.
Contracta-la un altre cop, Buenafuente.
Vinga, Andreu, va, estirat.
Quan va acabar La Cosa Nostra,
no,
després va fer
aquí
una altra
Home,
cosa
no
a l'Andreu. Estem parlant de l'Andreu perquè fa 60 anys, no perquè s'hagi mort en aquest cas, però va deixar TV3 i vam dir, ostres, ara ens deixarà nosaltres i tenim ganes de veure com sona en castellà. L'11 de gener del 2005 debutava en aquest programa que es deia, com el seu cognom, Buenafuente, Antena 3. Així.
Me llamo Andreu Buenafuente, soy de Reus, ciudad donde de pequeño hice la primera comunión, de mayor ya dejé de hacer la comunión, las hostias llegaban igual...
I després, ja ho sabeu, doncs va començar el seu periple televisiu per Antena 3, La Sexta, etcètera, etcètera, Leitmotiv, entre
Marta,
altres.
Marta, què anaves a dir?
No, que aquí vaig començar jo, el Buenafuente, aquest d'Antena 3,
aquest,
quan vaig començar, i que jo venia de les meves baixes de maternitat, d'aquestes eternes que s'enganxa amb la crisi del 2008 i no sé què.
I feliç, no?
I tan feliç, o sigui, un orgull. Ara, em vaig trobar una noia que em va dir, què, com va, ja es troba fent? I dic, ostres, sí. Però clar, jo com una gesta, clar, tu que et dediques a la comunicació, dic, m'ha fitxat Andreu Buenafuente.
Wow.
I diu, bueno, carinyo, d'alguna cosa s'ha de treballar.
Hola! Això, qui t'ho va dir?
Bueno, era una coneguda de Sabadell, diguéssim, perquè no la diré amiga. I jo vaig pensar...
Però si és un dels capos, tia.
Noia, que tu tens una botiga d'esports, amb tots els respectes. I em diu això...
Més pistes. És de Sabadell, era amiga teva, té una botiga d'esports...
Ja està.
No hi ha neu.
No sabia qui era, Andreu Buenafuente.
Però vaig, clar, jo, contenta, perquè imagina't, després d'una baixa maternitat que gairebé
s'ha tallat,
que no hi havia manera que m'agafessin...
Tu diràs.
Doncs mira, aquest periple va durar aproximadament 16-17 anys.
T'ha deixat una cosa, que quan encara feia televisió a Catalunya... va treure un llibre que es deia Digue'm Agosarat, amb la gent del Terrat, i va vendre més de 100.000 exemplars.
Sí, sí. Ha tret molts llibres.
És un rècord, és un dels rècords de...
Correcte.
És un símbol, l'Andreu.
Sí, sí. Ha tret molts llibres i el 2022 va tornar a Catalunya. Perquè recordem que va fer el monòleg Correràs, que va ser com una mena de resum de l'any que s'ha anat instaurant i que ha anat repetint dues edicions més, i va venir aquí a la tarda i va explicar per què va tornar a Catalunya.
Jo crec que els hi dec una mica, no?, el públic català, on m'he criat, on m'he fet...
Ah, sí, et senties en deute.
Una miqueta, però un deute sa. He estat fora, tenia ganes també d'explicar una mica Catalunya, la meva visió, la tele on t'has criat, que puguis tornar, que et donin un marge de treball...
Aquí va venir a la tarda de Catalunya Ràdio, on, per cert, ara que la Marta Bonnou parlava sobre dirigir programes, ell mateix es va definir com un director que deixava fer el seu equip, que confiava molt i que delegava, i que no era un director impositiu, sinó que confiava molt en els seus treballadors. I, com deia el Malcolm ara, doncs, a banda de fer programes, ha escrit molts llibres, pinta quadres també, que els posa a la venda. I ara mateix sabem què ha estat fent avui Andreu Buenafuente, entre altres coses, per celebrar el seu aniversari. Hem sabut que ha estat assajant aquesta obra de teatre que està girant per tot Espanya i que arriba a Barcelona el mes de març, que es diu The Chicken i que farà amb Alberto Romero, inspirada en el programa Nadie Sabe Nada.
Bravo, bravo. The Chicken és un dels elements clau i un leitmotiv de, precisament, un leitmotiv d'aquests programes que fan amb Buenafuente, el Nadie Sabe Nada. Sí. Anna Ayala, què m'explica vostè?
Doncs mira, jo avui m'he quedat enganxadíssima en un titular que he trobat al Nació Digital i que diu així, música de titulars, per favor. Diu, ets supersticiós? Aquests són els rituals més populars entre els catalans. Gràcies. Trobo que és un gran titular, sí, que, a més de captar poderosament la meva atenció i la vostra, ens permet posar aquest tema clar. Ja està. Jo ara podria acabar aquí i podem posar això en bucle fins a les 7.
Oi, per favor.
I ja hi som. Que, per cert, l'Stevie Wonder va néixer un dia 13, un 13 de maig de l'any 1950. I jo no sé si ell és supersticiós o no, però sí que ho són un 53% dels catalans, segons que explica aquesta notícia que us deia del Nació Digital. Notícia que al seu torn recull dades d'un estudi fet per PokerStars. I em preguntareu, qui és PokerStars?
Qui són PokerStars?
Gràcies.
El Forbes, no, dels estudis?
No ben bé. Com el seu nom indica, és una app de poker online que presumeix de ser també un dels casinos online més grans del mercat europeu i també es dediquen a les apostes esportives. Per tant, ara que tenim clara
on
la fiabilitat...
La
mira, això no ho he mirat encara, però a casa meva segur que no, ja t'ho dic ara.
I les illes de Jersey o una cosa...
És bastant probable, és bastant probable. Aquesta gent són els que ha fet l'estudi a partir del qual Nació Digital ha fet la notícia, que diu que un 53% dels catalans es declaren supersticiosos. Diríeu, per cert, que ho som més o menys que la resta d'espanyols?
Jo diria que igual, no?
Jo dic menys.
Tu dius menys?
Sí.
T'has mullat, perfecte.
Jo dic més, va.
Tu dius més.
Jo dic igual.
Doncs és una nació de quartos, històrica. Sí. Potser més.
Ho som més, dos punts més. Els catalans...
Però no massa més, no?
Dos punts, un 53%.
Imaginar ara Montserrat els diumenges.
Ara.
No, diuen que tot ho arregla, vull dir. És que tinc flato, m'he girat una mica bastant. M'ha agafat flato, un passo molt. No parleu a la vegada, els dos carquinyolis.
Jo dic que com que per mi la religió i la superstició és el mateix, segurament som un dos punts més religiosos que la resta.
Segurament.
És possible que sigui això. 53% de catalans supersticiosos contra un 51% dels espanyols. Més coses que diu l'estudi. D'aquest 53% que diuen que ho són, un 47% creuen que els rituals o les creences influeixen en com els van les coses. I un de cada tres diuen que els han funcionat els rituals o les coses que han fet o que han deixat de fer per tenir bon o mala sort. Que això jo no ho entenc. Un 47% diuen que els rituals influeixen, però només un 33% diuen que funciona. Això no ho
perquè
sé.
Perquè a vegades no és que funcioni, és a dir, no és que tu aconsegueixi, però aconsegueix que no et surti malament.
Suposo que és això.
No sé.
Que
no demaneu abundància, sempre.
Clar, sempre.
I a la Moreneta sempre, que sempre ho concedeix.
La Moreneta vingut... sí que va bé.
Clar, ja ho he dit jo.
Sí, això és veritat.
Sempre ho concedeix.
Mira,
el que demanes, això em porta a obrir una crida.
Exacte.
Vosaltres sou supersticiosos?
Jo, molt.
Tu molt, eh?
Vaig néixer amb dimecres 13.
Què dius?
És dimarts 13, fill meva.
Però el 13 també.
Sí, clar.
Mira, vaig néixer un dijous 16, però escolta, també dijous
no,
també 16.
Però un 13 és un 13.
Sí,
el 13
però...
ha anat marcant la meva vida, la carta astral. No és el mateix néixer un 12 que néixer un 13.
Marta Bonnou, està claríssim però que és molt supersticiosa. I tu, Malcolm?
Jo només tinc dues supersticions.
Quines?
A veure.
Una és, si em trobo cargols de ferro pel carrer, les agafo perquè diuen que porten bona sort i tinc...
Cargols de...
Aquesta no la sabia jo.
Claus, no.
Sí, pel carrer.
Claus, cargols.
Hi ha molts, claus, sí, hi ha molts.
Ah, claus.
Però què dius?
I... Claus i cargols?
Sí.
No havia sentit mai.
Sí.
Però deixeu-lo explicar.
I que diuen que porta sort i jo tinc, doncs, vaig ara mateix segurament aquí a la butxaca tinc un perquè vaig agafant sempre que em trobo. I hi ha moltíssims pel carrer.
Estàs vacunat del tètanus, no?
Sí.
Què?
I una altra és que si veig una escala, sempre crec un dit.
Què dius?
Sí, un dami. Sí.
Jo ho faig amb les vestides i amb les escales. És l'única superstició. I si veig un gat negre, perquè m'agraden molt els animals, ja ho sabeu, sempre el miro i que em miris, mira'm! Perquè t'ha de mirar els ulls.
Ja et fa cas.
Sí, la majoria s'hi fa...
Fernan...
Miau, 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 miau.
Ferran Gómez un cop li van preguntar i em va dir, jo no soy supersticioso, pero lo digo bajito, no sea que dé mala suerte.
Esther, alguna superstició?
Jo sí, amb els passos de zebra.
Sempre... No trepitjar les ratlles?
No, exacte, no trepitjar les ratlles. Abans en tenia molts més, ara ja sóc més pràctica.
Però mira, això que explica l'Esther, jo ho feia amb les meves criatures, quan anàvem a l'escola, dèiem, què fem, blanques o negres? I a vegades trepitjàvem les blanques i a vegades trepitjàvem les negres. Jo no sóc supersticiós, però sí que tinc una mania, que és que sempre poso els despertadors a números senars. No els puc posar ni en punt, ni a i5. Ni a i5, ni a parells. Sempre poso a les 6:57, per dir alguna cosa. Em desperto.
Ah, sí, sí,
I a les 7:03, a vegades.
Mare de Déu.
Consideres una persona normal?
No, òbviament.
No, ja sabem que no
ho
és.
No, ja ho
saben. No enganya ningú.
Hem preguntat supersticiosa, no normal. Són temes diferents.
I tu, Ayala, alguna superstició?
Estic descobrint que no.
Oh,
que sóc la mar de normal.
Doncs avui la crida va d'això, al 607-070901, 607-070901. Podeu dir la vostra, quina és la vostra superstició? Sou supersticiosos? En joc, avui no sabeu què regalem.
Què?
30 euros per anar a comprar el Caprabo.
Bravo. No, què treu el Malcolm de la butxaca? Ostres,
clau,
no m'ho puc creure.
Està rovellat.
No, però he trobat pel carrer.
Ah,
però...
val, jo me l'imaginava només rovellat.
No, no, a mi no m'ho donis, però... Però, guardes, això.
Però després a casa els guardes en, un, sí, ja, en una llauna de galetes buides?
Home, vigila una mica de portar-ho a la butxaca.
Un pot, diuen, té 25 de pots.
Però tu per on camines, fill
meu? Està aquí a la porta de la ràdio. Segurament aquest edifici s'enfonsarà ara perquè li ha tret el cargol, saps què vull dir?
El 607-070901, entre tots els que participeu, 30 euros per anar a comprar el Caprabo. Això i moltes coses més des d'ara i fins a les 7. Atents a la ràdio, per què?
Si està bé a la tarda.
Va, serviu cafetó a casa, que comença la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Què dius, Malcolm?
Que crides moltíssim, com que portaves els auriculars. Ara fem no sé què! Saps cridant. Semblaves la meva àvia quan vivia i posava la tele, saps?
Això em passa molt, perquè jo, com que porto els cascos bastant forts, estava dient a l'Esther, ara, obrim amb el tema de calçots, obrim amb el tema de calçots. Parlem de calçots. A veure, Esther, què m'has d'explicar dels calçots?
Bueno, què t'he d'explicar tu? I he de fer una pregunta a tota la taula, que crec que ja es pot començar a fer, que és... Ja us heu menjat el primer calçot?
Jo encara no.
Ningú ha fet una calçotada, eh?
Crec que la primera serà amb vosaltres.
L'hem organitzat, això sí.
L'hem organitzat. Oh.
Perquè, perdona, Esther, això és un matís molt important, també.
Ah.
Hi ha gent que es menja calçot sense fer la calçotada. Potser, no?
Ai, no. El seu dia a dia, de sobte a dinar calçots.
Clar, sol.
No, no.
Aquells menús de restaurant no te'n refis, eh? Són els que li han sobrat el diumenge que te'ls arrebossen. Sí, ja, un moment. Para-ho tot.
Para-ho que el senyor ha de dir una cosa.
Que jo el recolzo. Ell parla, i jo el recolzo.
El senyor, com és? Pots repetir això que hem organitzat una calçotada i no sabem res?
Això Esther ho ha dit.
No, no, i no sabem res.
Perdona!
Esther, ho he pensat.
És el grup a part.
Es que
és el grup a part, però de vegades els que treballem aquí som treballadors de l'equip, els col·laboradors.
No treballem nosaltres.
Jo no he organitzat.
A veure, també et dic que no t'he vist cap dia a les 10 del matí a les reunions, eh?
Si em cuideu, vinc, ja ho sabeu.
El pitjor és que sí. Va, calçots.
La cosa és que avui vinc a anunciar-vos que aquest diumenge, 26 de gener, és a dir, d'aquí dos dies només, torna la gran festa de la calçotada de Valls. Aquesta música, eh? Tots sabem que els calçots requereixen d'una certa litúrgia, com es mengen, quina mida, pitet, salsa o no pitet.
Guants, també hi ha gent.
Sí, guants, hi ha gent que ho fan guants, però aprofitant la data, a mi el que m'ha motivat és pensar, hi deu haver algun català o catalana que sigui una estrella cultivant calçots? Doncs l'hem trobat. Es diu Dani Rovira. De fet, és una de les persones que el Fran ha dit oh, algú potser sense organitzar una calçotada es menja els calçots. En Dani és una de les persones.
Ah, mira, mira.
Sí,
l'hem trobat.
Perquè se'ls deu fer el forn, no?
I perquè en té manats i manats. Clar, el Dani és de Torredembarra. De fet, són dos germans, els germans Rovira.
Ostres.
I què tenen de bo? Que han guanyat 8 vegades el concurs de cultivadors, que és el que és en Dani, un cultivador de calçot, de la Indicació Geogràfica Protegida, la IGP, de Valls.
Home, 8 vegades són moltes.
8 vegades són moltíssimes. Home. Hem parlat amb ell per saber diverses coses. La primera, què és el que la gent valora més al concurs sobre els seus calçots?
Doncs mira, per exemple, doncs, els diàmetres, que tots més o menys tinguin la mateixa, que sigui molt, molt, o sigui, que hi hagi una homogeneïtat de mides, perquè d'aquesta manera, a l'hora de coure, doncs clar, sempre es couen tots de la mateixa manera. Després també la llargada de la calçada, la part blanca, quan més blanc, doncs vol dir que més treballat està. El que és de gust, doncs no ho podem fer perquè és clar, no? la prova s'allargaria molt i és molt, hi ha el temps que hi ha.
O sigui, el concurs... tenen en compte les fulles, que siguin majoritàriament tots iguals, perquè el Dani diu, si un n'hi ha de molt gruixut, ja comencem que es fan
perquè
malament.
Sí. I a més que no s'hi val, perquè un menjarà menys, l'altre més.
O un de molt finet, i clar, el que a mi m'interessava és el jurat valora el gust, no? Però no se'l mengen. Simplement és la mida del calçot que entri dins del protocol de la IGP.
Pensava que valoraven també el...
Digue-li, Dani,
sí?
Mira, ja que t'estem fent aquí una mica de públic,
atenció.
Envia, sisplau, 30 quilos.
Home, i malot.
Una altra de les preguntes és, quan tarda realment un calçot a cultivar-se? Vosaltres quan dieu? Quina forquilla de temps?
A cultivar-se.
A fer-se. Sí, a fer-se.
D'ençà que...
A veure, és com una ceba, però l'han d'anar calçant.
5 mesos.
3 mesos. Sí, mínimament, jo estic amb 6 mesos. Jo 3.
Ens ho diu ell.
D'un any a un altre. Sí, em pensa que estem arrencant calçots finals de març, començaments d'abril, i ja estem plantant el sabolí de l'any següent. Sí, és un cultiu que és tot l'any.
Tot l'any. El Dani està tot l'any calçant calçots.
Que m'estàs dient que són 12 mesos per fer calçots?
12 mesos, sí.
Sabeu qui és, també, el cultivador de calçots?
Qui?
President Aragonès.
Va, que m'estàs dient.
El seu hort té calçots.
Hi va abans o no?
No, no hi va.
També em pots enviar 30 quilos.
Ens en regali uns quants,
tu. O que ens convidi,
clar.
Clar, si són els millors de Valls i també segurament del territori català, qui els hi ha arribat a demanar una figura important o un restaurant calçots?
Per exemple, aquest any treballarem 4 dies amb el Disfrutar.
El millor restaurant del món.
Això no sé si és off the record, perquè com que encara el tenim... O sigui, està afectat, però encara hem de treballar.
Ja no és off the record, és que el Dani ja l'he dit. A veure, ens truquem amb la ràdio i m'estàs dient que el Disfrutar dels teus calçots...
Que no saps amb qui parles.
Si es fan enrere el Disfrutar, doncs ja anirem a comprar nosaltres. I ara ve el marro, que és el que...
Sí, vinga.
Això és un concurs, no?
Sí.
I als concursos hi ha rivals.
Sempre.
Sí, i tant.
Hi ha secrets.
Ah.
Hi ha moltes coses en joc. I tu ets amic dels teus competidors?
Oh, i tant.
Us expliqueu el secret?
Sí, és que no hi ha cap... És que, clar, dius, ostres, quin és el secret? És que el secret és fer la feina ben feta. És que pots aprendre del més veterà. Sempre hi ha una novetat que el jove la sabrà. I el veterà, doncs, potser estarà encarcollat, que ho ha fet sempre d'aquella manera. Una de les coses que m'agrada quan fem el concurs és que, mentre hi ha els jutges avaluant els calçots, nosaltres estem fent un esmorzar, esmorzem tots plegats, i allà doncs, fem la tertúlia, i és quan posem doncs, això, no? Com t'ha anat la temporada, què t'ha passat, no sé què, i d'aquesta manera és quan aprens.
Ara.
Per tant, llei calçotaire número 1, anar a esmorzar tots plegats quan, i els altres, el jurat ja decidirà pels altres.
Puc fer dues crides?
Va, digues, Malcolm.
A veure.
Una, em fa mandra mirar com es fa, però voldria concursar en nom d'aquest programa en el concurs de la persona que menja més calçots.
És que el guanyaria, És que el guanyaria el Malcolm, eh?
Vull que em patrocini la tarda que Catalunya Ràdio i jo aniré i no sé si guanyaré, però ja sabeu que ho faré.
Vull que anirà, amb bona posició.
Anirà amb la samarreta que li vam regalar al pàdel i una perruca de color taronja.
Bravo!
Bravo!
Romesco, clar que sí.
I enviem-hi també l'Aleix Manzano. Vols anar amb l'Aleix Manzano?
Sí, no. L'Aleix fa el reportatge, tu jala. L'Aleix Manzano menja com un ocellet, tu. Escolteu, el 607-070-901. Avui parlem de supersticions. Teniu alguna superstició? I entre tots els que hi participeu, ja sabeu que sortegem un val de 30 euros per anar a comprar el Caprabo. Què diu en Fran?
A veure, tenim oients bastant supersticiosos. L'Anna, quan veu un cotxe d'una funerària, quan el veu passar, el que fa és tocar ferro. Diu, per exemple, em toco les claus. Així sé que no tindré mala sort, exacte. Es toca les claus, però es porta a la butxaca.
Jo pensava que era tocar fusta.
No, els catalans toquen ferro.
No, en català toquem ferro, sí. Hi ha una superstició que comparteixen dos oients del programa, el Josep i el Benet, a veure si us passa a vosaltres. La seva superstició és que el volum de la televisió no pot estar mai al número 13.
Ai.
És a dir, O el 12 o el 14 no o tenen, algun d'aquests.
Alt o baix.
Però no el posen el Josep i el Manet al número 13.
Si és alt o baix, mal com ho diuen els veïns, no ho has de dir tu.
Abans tu explicaves, Carot, que quan veies un gat negre l'amenaçaves amb que et mirés?
Sí, doncs no l'amenaçava.
Li demanava.
Sí, a veure, el to ha sigut amenaçador.
Li faig.
Bueno,
una mica. Primer faig. Bueno, no, com crideu els gats, jo faig.
Mira, la Mari...
Si jo els dic llauneta i venen.
Ah,
això no ho has dit abans.
Sí, després dic, mira'm.
Ha sigut més exhortatiu. Mira'm. La Meritxell també li demana que el miri, els ulls.
Ah, sí?
La Meritxell veu un gat negre i diu, li demano que em miri. Atenció al Raül, perquè abans jo he explicat el meu tema de les alarmes amb, sí, amb els números. El Raül ens envia com té les alarmes posades al mòbil.
És que és un tema, el de les alarmes.
Té una a les 8 i 3, però és que les següents són 8 i 13, 8 i 23, 8 i 33, i així successivament ampliant 10 minuts a l'hora de l'alarma. És curiós perquè arriba fins a 3 quarts. Té una franja de dormir-se bastant àmplia, en aquest cas, al nostre amic Raül. El Quim diu que si veu una moneda al terra, l'agafa, perquè diuen que si no la... Que
mira,
si
com
no
el mal, com amb els claus. No,
no, mira, les monedes també les agafo.
La moneda ho entenc, mira,
sí. I si trobo un bitllet, també l'agafo.
Home, clar, sí, lògicament.
No, mira, no, escolta, no.
Un bitllet
no,
de 50.
Em trobo una visa amb 500 euros d'efectiu al costat, escolta, i no l'agafo.
La visa té el nom d'algú.
Bueno. Vale, moment. Ai. Et trobes una visa amb 500 euros al costat? Al costat, no junts. La visa la tornes d'acord pels 500 euros?
Jo no em parlo català, no.
Mira, la Marta abans ha dit que anar a la Moreneta sí, funcionava.
S'hi ha d'anar.
La Montserrat, mai millor dit. La Montserrat també diu que les coses importants prega a la Moreneta i necessita que totes les coses que són dues siguin per ells. Li agrada tot aparellar-ho
sí,
i tenir-ho tot controlat.
El marit sí, en vol dos.
Suposo que sí, no s'ha explicat quina parella té. I la Georgina parla d'una superstició que segurament coneixereu tots, que és la d'obrir el paraigües a dintre de casa. Ai, la sí, meva àvia no em deixava obrir el paraigües.
Uns crits diu, dels avis.
Em deien que venien les bruixes. Si
home, i fer rodar les coses. Si un dia estaves fent així una taula, fer rodar unes estisores o un ganivet així.
Ah, tampoc. Sí.
Oh, que es barallaran tots. Es barallarien tots els de la taula. O si deixaves les estisores obertes damunt de la taula. Tanca les estisores. Que, si no, ens barallarem tots, dèiem.
Sí que tenim...
Entre lo bueno sale lo malo, eh?
Qui has imitat, ara?
No sé com es deia, aquest senyor.
El Jesús.
Carlos Jesús.
El Cristófer.
Cristófer.
El món de vendran. Bé, i la Carme, per acabar, diu que no és supersticiosa i que el seu número preferit, el número preferit de la Carme, és el número 13.
Clar que sí.
Mira, veus?
Vinga, com ha de ser?
Fora superstició. Va, fem una pausa i a la tornada més coses aquí a la sobretaula. Parlarem que avui és el dia del punt volat i de seguida alerta, perquè ja sabeu que han, hem estat informant de canvis de tarifes a Renfe, a TMB, doncs alerta, perquè sembla que hi ha una estafa que s'aprofita d'això. De seguida us l'expliquem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Ens trasbalsen i ens fascinen a parts iguals. En cada història que obrim, partim d'una única certesa. La veritat no prescriu mai. Crims. Arriba l'hora de la veritat.
Dilluns estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Només a Capravo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans del formatge ratllat mozzarella Eroski de 200 grams per 1,62 € o del pernil cuit extra Eroski Maestro de 200 grams per 2,36 €.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marcapropistes.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67,24 €. Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Cada dia perd 3 habitants.
D'aquí un parell de mesos estarem per sota dels 49.000. Avui dia el nom més habitual a la ciutat és locazione turística.
Aconseguir un contracte de llarga durada és pràcticament impossible.
És Venècia, però podria ser qualsevol altra ciutat turística europea.
Transformarà Venècia per sempre en un parc temàtic com Disneyland.
Els últims venecians, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
30 segons i seran 4:45 de la tarda. Alerta, perquè tornem a parlar d'estafes. No sé si us ha sortit una cosa per Instagram, però us ho explico. A través, a les últimes hores, a tots ens ha ballat el cap amb el que passarà amb els títols de transport públic. La T usual, la T jove, el bitllet de Rodalies, després que els descomptes que tenien decaiguessin perquè el Congrés no es posés d'acord, bàsicament, aquesta colla de polítics. Doncs en aquest mar de confusió, com sempre, hi ha qui mira de pescar alguna cosa. És el cas de diversos anuncis falsos de títols de transports que han aparegut a Instagram. Estem parlant de títols falsos que surten sponsoritzats a través d'Instagram. Avui, a un dels nostres... De fet, el sotsdirector d'aquest programa, el Carlos Braiber, li ha aparegut un anunci a Instagram dient, per estalviar-te aquestes pujades, etcètera, etcètera, compra aquest títol. Són falsos. Ayala, explica'ns això.
Exacte, i ens va arribar que diversos usuaris s'estaven trobant a Instagram amb aquests anuncis. És allò que se'n diu contingut patrocinat, on hi apareix una foto on s'hi veu una targeta que s'assembla a la de Transports Metropolitans de Barcelona, amb una imatge de fons d'un tramvia o d'un metro i amb un nom d'usuari també que s'assembla al de TMB, però que no ho és i que et convida a clicar per aconseguir descomptes o targetes gratis. Aquests anuncis, per si queda algun dubte, i ho repetirem les vegades que calgui, són falsos.
No hi caigueu, eh?
Exacte.
Clar, perquè de vegades pensem, vaja, si surt a Instagram és que no pot ser fals. Doncs sí.
Doncs sí. Entre altres coses, pistes que podem trobar, en les que ens podem fixar, estan escrits en castellà i hi ha expressions com apúrate, solo queden 3 dies, és a dir, allò de la pressa, eh? De fet, els suposats perfils que fan aquests anuncis són, d'una banda, Transporte de Barcelona, que no sé vosaltres, però jo no el conec de res, i també Metro de Barcelona. Un altre anunci diu que la promoció només dura 5 dies, allò que dèiem. Una deia, apúrate, només solo queden 3 dies, l'altra 5, la pressa. Tot això és fals. TMB no està regalant targetes de transport. O sigui, quan ha regalat?
Quan ha regalat algú? Exacte. No, home, ningú. Poca gent regala coses, eh?
Penseu amb el cap, per favor. El que fan aquesta mena d'estafes és, com sempre, redirigir-te a un web que imita les empreses en qüestió i mira de robar-te les dades o directament de fer-te posar el número de targeta o de compte bancari per robar-te els diners. Els mateixos comptes oficials de TMB sovint publiquen avisos alertant d'aquest phishing i d'aquestes webs que imiten les webs reals.
D'acord, per tant, és una via més per intentar fotre'ns els quartos, sí, que al final tot acaba al mateix lloc. Sí. Com us n'hem explicat de semblants, fent-se passar per la DGT, altres organismes públics, amb els paquets d'Amazon, etcètera.
Ah, sí.
No pigueu si us crida l'atenció, aneu a buscar els perfils oficials vosaltres mateixos, que és el que diem sempre. Si us arriba un missatge, si us arriba una cosa estranya, al banc inclús, un SMS del banc, aneu a la vostra aplicació, a l'aplicatiu del banc, i ho comproveu. No us en refieu d'enllaços que semblin reals, perquè de vegades és bbva.2, m'explico? En lloc d'un punt, 2. Allà, si per desgràcia algú ha picat i ha clicat a l'enllaç i ha posat dades bancàries en un web random, ara què hem de fer?
Les recomanacions habituals, les de sempre. Primera, trucar al nostre banc per mirar de bloquejar el compte i estar alerta per possibles retirades de diners en cas que haguem introduït la targeta de crèdit. També podem fer captures de pantalla de totes les parts del procés possibles. També, per exemple, una captura de pantalla de l'anunci, de la web de pagament, denunciar-ho a la policia, òbviament, i també denunciar-ho al mateix INCIBE, que alertarà així altres usuaris del possible frau. L'INCIBE, per si no ho sabeu, és l'Instituto Nacional de Ciberseguridad. Com arribar-hi? entres al Google, li dius Incibe i t'hi portarà directe, no pateixis.
Doncs ja ho sabeu, no us ha passat, no? No us ha sortit a Instagram aquest anunci encara?
Em surten coses pitjors a vegades.
Què et surt, nena?
No, roba d'aquesta que sembla ser d'una... Clar, a mi que l'algoritme ens coneix a tots, no? I a mi roba d'aquesta que sembla d'una marca i és d'una altra i són també són estafes. Sí que segur que t'arriba una faldilla d'aquí 3 setmanes i, no?
I has de veure el teixit, no?
El teixit i sense forro i el botó que li cau.
Però... I a tu, Malcolm? No va passar alguna cosa amb ta mare?
Sí, la van estar fent això de missatges...
Ah, veus?
El meu germà, que sabia que era sense el telèfon, i va fer...
Sonava alguna cosa.
Però, bueno, va recuperar. Va pagar?
Va pagar i ho va recuperar.
Va recuperar molt ràpid, perquè, més, casualment, el banc de l'ingrés era el mateix que el seu. Ah. I aleshores van poder recuperar.
Per sort.
I vam descobrir, va fer una denúncia, que eren uns nois que havien estat aquí. Suposo que havien obert un compte corrent, però que vivien al Brasil.
I era això, allò que diu aquell missatge de mamà, m'he quedat sin telèfon.
Sí, m'he quedat sense el telèfon, però tinc un amic... I ma mare va dir, clar, és una urgència, i ma mare va passar...
La pressa, allò que diem.
La pressa, sempre és un dels factors.
Què va fer? Primer 1.000 euros, després 1.000 euros, i després una tercera, i la meva mare va dir, home, ja...
Home, noi, ja, no?
Una urgència és una urgència, però tres urgències no pot ser.
I el teu germà ho sabia?
No, aleshores va trobar... Cosa rara, ma mare, sense pensar que no tenia telèfon, va trucar al meu germà per veure si li havia arribat als calés. Cosa que, perquè no va pensar que no tenia una cosa rara. I el meu germà diu, però què m'estàs dient?
I allò ho veu descobrir.
Ai, clar, aleshores, bueno, es va posar molt nerviosa, molt humiliada, però va parlar amb el banc i el banc va com era, o sigui, feia 20 minuts, el banc va revertir les...
Escolta'm, com que és una bona praxi, digues el nom del banc.
Era el banc Santander.
Doncs mira.
I els que ho havien fet eren del grup, eren Open Bank, que és del grup Santander. Mm-hmm.
Doncs molt bé per ells.
Sí, sí. Ho van fer molt ràpid, 20 minuts.
Va, canviem radicalment de tema i parlem de l'Ela Geminà, del punt volat. Ara flipareu. Avui és el Dia Internacional del punt volat.
M'encanta.
Ho sabíeu?
Perfecte.
Doncs és el dia... Perdona, Zuckerberg, si és el dia... Pots posar que sigui més fàcil posar-ho al WhatsApp?
Mira...
Calla, que jo he descobert avui com posar-lo.
Però ara ho provarem. Agafeu el mòbil.
És molt gruixut i molt lleig.
Agafeu el mòbil.
Queda molt lleig.
Agafeu el mòbil, perquè a mi no ha funcionat.
Com que no? A mi sí.
És horrible posar el punt volat.
Què hem de fer? Obrir el WhatsApp?
Jo amb el mòbil anterior tenia el punt volat, és a dir, el podia escriure amb el mòbil que tinc ara des de fa 2 anys, no, i aleshores jo el que feia, per exemple, era escriure col·lecció amb dues L's i el propi corrector ortogràfic del teclat m'ho posava. Però és que avui el company Gerard López m'ha dit...
Ara ho expliquem. Ara ho expliquem.
M'ha dit com s'ha de fer.
Ara ho expliquem.
I m'he sentit molt tonta.
Perquè és el dia del punt volat avui, el dia internacional? Doncs perquè en un dia tal dia com avui, del 1913, es van aprovar les normes ortogràfiques de la llengua catalana que van consagrar aquesta grafia. De seguida saludem a dues persones que en saben molt. Fem un recordatori. A veure, el punt volat, amics, és un punt que vola, no és el punt de baix, eh? No val fer L, punt normal i L. Això no és, eh? S'escriu enmig de les dues L's, però no al terra com el punt convencional. Tampoc és un guió. I a l'ordinador què heu d'apretar? Doncs la tecla per les majúscules i el número 3. Mm-hmm. O la tecla de la pometa i el número 3, en el cas dels Macs, em sembla, eh? Però cal tenir el teclat configurat en català. Els mòbils! A veure, diu Gerard López que n'hi ha prou en prema una estona la lletra L... i se't desplega l'opció de la L geminada.
A mi m'ha funcionat.
A mi no.
Mira.
Clar, és que tenim diferents mòbils, eh?
Tu... Sí. Jo abans ho he provat
no.
I ara sí. Entreu en un WhatsApp qualsevol.
Sí, a mi m'ha funcionat ara mateix.
En quina llengua tens el teclat?
Català, el diccionari català funciona, sí.
Clar.
Tarda, a veure... No. Has de tenir el teclat en català, clar. Apretes
jo no tinc el teclat.
Mantens apretat la L i surt.
A veure...
L'Ela Geminada.
Mira, jo ara em poso el teclat en un altre idioma i també surt. Sí, sí.
A mi sí que em surt, Marta. Tu no et surt?
No em surt.
Malcolm, fes-li tu.
No, home. Mama!
Ara mateix, escolta,
Catalunya...
Però has de mantenir apretada la L.
No tenim l'idioma català, perquè no tinc l'idioma català.
Però és igual, amb l'idioma que tinguis,
sí,
Marta.
Sí, sí.
A veure, mama, aquí.
Tot Catalunya ara mateix mirant el mòbil, a veure si...
Mireu, a veure, Catalunya.
El punt volat a l'Ela Geminada.
Si esteu conduint, també.
A mi sí que em funciona.
Sí.
A mi sí que em funciona. Marta, si ho tens en espanyol.
És un gran descobriment, això, eh? Mirem amb aquest grup i es pensaran que no hi toco.
A ella no li funciona, no sé per què.
No li funciona?
Obre un xat nou. A mi m'ha servit, Marta, obrir un xat nou.
Bueno, en tot cas, que sapigueu que que a la gent li funciona normalment, excepte a la Marta Pontnou. Ara ho intentarem arreglar en el seu telèfon. Però què m'has de dir, Ayala? Abans com ho feies?
Abans el que feia era, per exemple, escriure la paraula col·lecció amb dues L's directament, sí, sense el punt, perquè no el tenia, ja, i esperar que el corrector ortogràfic fes la seva màgia.
Exactament el que feia jo, sí.
Avui, pel que fa a teclats i pantalles, tot té solució per trobar un punt volat. Parlem amb en Germán, que és en Germán Bartolomé, o en Germán Bartolomé, que és el director de El Punt Volat, ja ho diré, El Punt Volat.cat, serveis editorials. Germán, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, mira, flipant amb el punt volat. Escolta'm, com tenim la salut del punt volat? Germán, fes una valoració.
Doncs bé, anem fent. Vull dir, crec que ara, a mesura que han anat passat els anys, doncs la gent es va conscienciant més i no fa tantes aberracions, ni posa punts baixos, ni punts que semblen mandonguilles en comptes del punt volat.
He de dir-vos que ara mateix tenim el xat de la tarda a Catalunya Ràdio, el 607-070-901, no el nostre, el grup, sinó el nostre número, el 607-070-901, que clar, la gent està posant les geminades.
Ho estan provant
aquí. I ens ho envien a nosaltres perquè ho deuen tenir guardat.
Deixeu-me saludar també la Sílvia Comet, companya de la tarda de Catalunya Ràdio. Sílvia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És que és molt fort, És molt fort el cas de la Sílvia, perquè precisament, ara que parlàvem de la informàtica i de les males passades que ens fa la informàtica, va ser el que va jugar una mala passada ara fa 20 anys a una parella que tenia la il·lusió de posar la seva filla Gal·la amb ela geminada. I el 50% d'aquesta parella és la Sílvia Comet. A veure, Sílvia Comet, què va passar?
Exacte. Doncs mira, t'anava a explicar quan va néixer la meva filla, tal, però no. O sigui, ja a la panxeta, a la teva panxeta li diem pel nom, que sí, no sé si es pot dir, però li diem pel nom. Vale, va, a la teva panxeta li diem Guillem. Doncs a la meva panxeta li dèiem ja Gal·la, fent èmfasi a la L, perquè sabíem que aniria amb ela geminada, no? El seu nom s'escriuria així, en català. Així que el 30 de novembre del 2004 vam anar a inscriure-la al registre civil. Alguns amics ens havien explicat que aquest registre era així com una biblioteca antiga, jo m'imaginava una mica Hogwarts o alguna cosa així, on es registraven els noms en uns llibres immensos, que es veu que era una cosa super anacrònica. Però quan hi vam arribar nosaltres va resultar que no, que hi havia ordinadors, perquè feia dos dies que ho havien informatitzat. I que vam dir, oh, que bé, que modern, no? Doncs aquí va començar el drama.
El periple, no?
Ah. Exacte.
És a dir, clar, és pitjor, perquè clar, si ho haguéssim fet a mà, clar, sí, que haguéssim pogut posar el punt volat, posar el puntet i xin punt, no?
Un any abans
no hi hauria hagut cap problema.
Clar. Ja, explica, és fortíssim.
Doncs això, la funcionària de torn que ens va atendre, molt amablement, com es diu la nana? Gal·la, amb ela geminada, nosaltres deixant-ho clar. La funcionària escriu el nom amb el punt baix, a terra, i mec. Nosaltres no ho veiem, això, Nosaltres veiem que maniobrava i no ens deia gaire res, no? Que hi ha algun problema? No, un moment. La segona L em queda en majúscula, o sigui, clar, com que posaven el punt baix, la segona L sortia en majúscula i l'ordinador no ho digeria, no ho computava, diu.
L'ordinador estava tenint un efecte 2000 en directe, saps? Allà, un ictus.
Total. Segon intent, escriu Gal·la. I es queda tan ample, I ens ho ensenya i diu, ja podeu firmar aquí. I, home, lògicament, li diem, senyora, això, així no, nosaltres no firmem res, és que això, així no s'escriu, que ha de pitjar la majúscula i el número 3, com estàveu vosaltres explicant. Però el programa informàtic, un cop més, no ho va digerir.
I, escolta, clar, una mica de desesperació, no? O sigui, tu estàs allà amb una criatura que té 15 dies o 10 dies, intentar inscriure-la al registre, i per això i us en sortiu? O com evoluciona la història, Sílvia?
Evoluciona una mica més, perquè, o sigui, de la desesperació directament vaig ser jo, no es va adreçar al pare, es va adreçar a mi, i em va indignar, ve la funcionària, avisa una superior, i no se li acut res més que dir-me, escolta, deixem-ho estar, perquè no li poseu amb una sola L. O sigui...
Uau! Sí,
sí.
Per què no li dius Patrícia?
Ara.
Bueno, per què no li dius Patrícia? Just al costat, estava en nostra situació una mica rocambolesca, una parella que no van tenir cap problema i ho van escriure superràpid al seu... Va inscriure superràpid al seu fill, que es deia Kevin, i nosaltres no podíem inscriure a la gala.
És molt fort, eh?
Sí, sí. Supernerviosos. Llavors, el següent pas també... increïble, tremendo, la funcionària truca davant nostre algú del Ministeri de Justícia i aquesta persona li contesta: "Ela geminada, i això què és?"
Oh, hòstia!
Sí, sí, sí.
I aquí, tu, en aquell moment vas dir... Aquí,
bueno, nosaltres ja ens sortien foc, no?, pels queixals, eh? Estàvem molt enfadats, eh? La cosa... Sí, digues, Malcolm.
Que al registre ningú vivia a Gala Placídia.
No, està clar. Jo no sé si en aquell moment Gala Placídia, la placa, fa 20 anys, eh? Pensa d'això, Malcolm.
Potser estava en castellà.
Podria ser. Clar, podria no ser. S'hauria de comprovar, no ho sé, però podria ser.
Bueno, és igual, però hi ha una grafia al català que és el punt volat. Vull dir,
sí, sí, totalment.
Però la Gala Placídia ja és nascuda i morta, perquè va viure en època romana, i no cal inscriure-la al registre civil.
Clar, o sigui, això, i algun cognom a la geminada tindrem, no?
Uns quants, segurament, no, i altres clar. Noms també. Abelí també s'escriu amb la geminada.
Home, ara no n'hi ha, diguéssim, no masses.
És igual, però em refereixo que hi ha algun cognom, segur.
Sí, segur.
Digues, Sílvia, aleshores què? Com evoluciona?
No, la cosa acaba amb la gala inscrita informàticament amb un guió i vam demanar que escrivissin al registre a mà el nom Amela Geminada i que quedés constància que presentaríem una queixa. Ho van escriure en llapis, això ja també ens va deixar una mica així, i ens van acomiadar amb un "ja les diremos algo".
Farem una cosa, esperem, deixem la història aquí, "ja les diremos algo", perquè anirem al butlletí informatiu i a la tornada veurem com acaba la història de "ja les diremos algo" amb gala, escrita a llapis en el registre civil. Estem parlant de l'any 2004 per culpa d'un canvi informàtic. Arriba la informàtica, no es pot escriure a llapis, i 18 funcionaris es tornen bojos per intentar posar un punt volat. Sílvia, no desconnectis. Anem al butlletí i a la tornada seguim amb la història i seguim parlant del punt volat, l'Ela Geminada i el seu dia internacional.